I Marta, Carles, moltíssimes gràcies per compartir la vostra experiència amb nosaltres.
A vosaltres.
Ja, de què? Al revés.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a French Kiss Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Què tal? Benvinguts de nou al Jazz Club.
Tota l'actualitat, entrevistes, agenda de concerts i molta música. Cada setmana, al Jazz Club, amb Susana Carmona. Des de la Ràdio Municipal de Terrassa i per a la xarxa.
Diumenge, a les 11 de la nit, a Ràdio Sant Cugat.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vi no naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
A Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més al Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.
Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
Faves Comptades compta amb el suport de Fertres i Servimat.
Avui al programa parlem d'una innovació que pot canviar la forma d'abordar la salut mental durant l'embaràs. Ens acompanya la llevadora Marta Jiménez, guanyadora del premi, del primer premi de la 30a edició del Premi d'Infermeria Mutu Terrassa pel seu estudi d'intervenció i health amb realitat virtual immersiva per reduir símptomes d'ansietat i depressió durant l'embaràs. Una investigació que demostra com la realitat virtual es converteix en una eina clau per millorar el benestar emocional de les futures mares. La Marta Jiménez és coordinadora de llevadores de la CIR de Mutu a Terrassa, que a Sant Cugat trobareu al CAP de Valldoreix. Marta, molt bon dia.
Hola, bon dia.
En primer lloc, enhorabona pel premi.
Moltes gràcies.
Sorpresa o no?
Sí, sempre. Sí? Home, és competitiu, es presenten molts treballs i amb totes les línies diferents d'intervenció que té Moto Terrassa, que és tant hospital com primària, i sí, sempre molt agraïdes de que l'equip va ser premiat.
Uh-huh. I com va sorgir la idea de fer aquest estudi amb realitat virtual immersiva aplicada a l'embaràs?
Nosaltres el 2018 vam trobar que el Departament de Salut ens demanava que cribéssim a les dones amb salut mental. Era la primera vegada que es fa un cribatge en salut mental perinatal, no? Que vol dir que durant l'embaràs, durant dos tempos en l'embaràs, preguntem a les dones sobre la seva salut mental. I si les dones tenen puntuacions d'ansietat o depressió greu, les derivem a l'equip de salut mental, no? Que les veu una psicòloga perinatal o un psiquiatre. Ens vam adonar que en aquell moment no hi havia cap estudi de prevalença ni a Catalunya ni a Espanya en salut mental durant l'embaràs, i tampoc hi havia intervencions, no? Llavors, sobretot perquè les dones que presentaven ansietat lleu o moderada, aquestes no les podíem derivar, però no es trobaven bé. Sí. Llavors vam mirar què deia la bibliografia, que es feia en altres països, i vam veure que les llevadores sí que podien fer algun tipus d'estudi d'intervenció amb aquestes dones que no podíem derivar, perquè no estaven tan greus com per anar a la psicòloga prenatal o a la psiquiatra especialista, però no es trobaven bé. I arrel d'un estudi que s'estava fent aquí a la UCI de Moto Terrassa per disminuir el dolor i l'ansietat en els postoperats a la UCI, vam parlar amb el cap de servei de la UCI i ens va posar en contacte amb la Fundació i amb l'empresa que ens va realitzar l'estudi de la intervenció a les sí. ulleres al programa de realitat virtual, i va ser per això que ho vam fer.
Uh-huh. Ens podries explicar breument en què consisteix l'estudi i quantes dones hi van participar?
Sí, és un assaig clínic, que vol dir que tu tens dos grups, un grup intervenció i un grup control. El grup intervenció és el grup que fa la realitat virtual immersiva, i el grup control és el que li fas els controls normals de l'embaràs. Llavors, en el grup era un grup de... Vam calcular una... Això és un càlcul estadístic, i vam calcular uns 70 dones. Llavors, en la setmana 12-14 passem aquest cribatge, i les dones que realment presentaven una ansietat lleu o moderada se'ls oferia participar. Les dones que deien que sí, les utilitzàvem amb el grup control o el grup intervenció. I les del grup control els explicàvem la intervenció. Havien de fer també una sèrie d'escales per saber realment quin tipus d'ansietat tenien, com estava relacionada amb l'embaràs o com no, i llavors els hi donàvem aquestes ulleres. Elles ho provaven a la consulta, miraven si els anava bé. És un programa que és una relaxació que es diu muscular passiva, no és una relaxació guiada, tipus mindfulness. Mm-hmm. I això s'ho enduien a casa i ho havien de fer cada dia durant sis setmanes. I eren unes sessions d'uns 14 minuts. Un cop havien acabat les sis setmanes, les recitàvem de nou i fèiem els testos corresponents per veure com si els hi havia anat bé o no.
Clar, l'objectiu, m'imagino, que era reduir doncs, a aquests estats d'ansietat, no? Que no sí. fossin augmentant per tal de no influir en el decurs d'aquest embaràs.
Sí, tenim molta bibliografia, això sí que hi ha molts estudis que, degut a l'augment de l'hormona cortisol que ens porta l'ansietat i la depressió, té conseqüències sobre l'embaràs i el postpart. Llavors, aquesta és com la nostra justificació, no? Vull dir, les dones que tenen molta ansietat i depressió tenen l'hormona cortisol molt elevada, o sigui que tenen més risc de fer un part prematur, de tenir hipertensió, de tenir més visites de seguiment, d'augmentar el consum de tabac i alcohol, de demanar una cesària, fins i tot de tenir més risc de tenir una depressió postpart. I degut a això, sí, és un dels nostres objectius de l'estudi.
Mm-hmm. Quines són les situacions o els factors més habituals que poden generar ansietat i depressió durant l'embaràs?
D'això també hi ha bastanta literatura, i sí que sabem que haver tingut una ansietat o depressió prèvia a la vida abans de l'embaràs, això augmenta per molt tenir el risc de tenir una depressió o una ansietat durant l'embaràs. Pensem que l'embaràs és una època que és de vulnerabilitat, no? Hi ha molts canvis, I sí que aquestes dones estan en més risc. També està, és una manera també de donar veu a un procés que també està molt silenciat, perquè penseu que té molt estigma poder dir que realment estàs embarassada, que és un moment on hauries de sentir-te molt feliç, no? La societat diu que hauries de ser molt feliç i que tot hauria d'anar molt bé, i poder manifestar que realment no és així, doncs necessites també estar en un entorn segur on no et sentiràs jutjada i realment et sentiràs acompanyada, no? I això és el que intentem fer a la consulta.
I com afecta la salut mental de la mare el desenvolupament de l'embaràs i el benestar del nadó, que abans comentàvem?
Sí, és el que et comentava, eh? Sí que tenen més risc d'unes certes patologies, o sobretot de demanar, no?, de fer peticions i de tenir més visites de seguiment, d'aguantar l'atenció arterial, de tenir més risc de tenir un part prematur, si són consumidores de tabac i alcohol, d'augmentar aquest consum. I sobretot el que més ens preocupa és que després també puguin fer una depressió postpart, que sí que augmenta molt amb les mares que tenen set i depressió.
Quins són els avantatges que té la realitat virtual respecte a altres intervencions més tradicionals per reduir l'ansietat i la depressió?
Sí, ho vam fer d'aquesta manera, vam tenir l'oportunitat, ja que teníem aquesta empresa que estava fent aquest programa per la UCI, vam pensar que hi havia poca literatura i que realment era millor perquè les dones s'ho podien dur a casa. Sí que és veritat que nosaltres tenim grups, no?, grups de preparació al naixement, i fins i tot es poden fer grups al CAP d'abordatge de l'ansietat, però és veritat que les dones que estan embarassades són dones que treballen, que són actives i són joves, i ja estan molt recitades perquè venen a tots els controls de l'embaràs un cop al mes, i a més es fan les analítiques, i a més les ecografies, i a més també venen els grups. Llavors vam pensar que afegir a tot això un altre grup era molt pesat, i que era una cosa que elles podien fer a casa autònomament. I realment els resultats ens han confirmat que ha sigut una bona idea. Sí.
Mm-hmm. Per tant, d'aquests resultats també es pot concloure que es poden reduir els símptomes d'ansietat i depressió?
Sí, en el nostre estudi ens han sortit els resultats estadísticament significatius tant en l'escala de l'ansietat com a l'escala de la depressió. I això, clar, ens anima com a seguir, no? Perquè és la primera vegada, això era com una prova pilot, i han sigut molt bons els resultats. Tant en el grup d'intervenció reduïm els símptomes d'ansietat lleu com els símptomes de depressió lleu. I també una cosa que vam fer, que és que els vam donar un rellotge digital i un diari de camp. Llavors les dones, abans de posar-se les ulleres, miraven quin pols tenien, la freqüència cardíaca, i l'apuntaven en aquest diari de seguiment, es posaven les ulleres, feien aquests 14 minuts de relaxació, i al treure's les ulleres es tornaven a mirar el pols. Llavors vam veure que el pols també es reduïa d'una manera significativa. Llavors vam tenir una, a part de les escales, no?, que és com et sents tu, també una mesura més clínica de que es trobaven bé. I llavors vam passar unes escales de satisfacció i el 87% de les nostres dones ens van dir que estaven molt satisfetes. Per tant, sí, estem molt contents amb els resultats.
Mira, justament, Marta, anava a preguntar per la valoració que havien fet les dones que han participat en aquesta experiència, perquè, clar, des del punt de vista, diríem que mèdic, professional, vosaltres també esteu contents, però, clar, elles que són les que pateixen, diríem, també han valorat positivament aquests resultats, no?
Sí, ho vam mesurar de diverses maneres, no? Una manera va ser aquesta escala de satisfacció, i sí que vam trobar que el 87% ens van dir que estaven molt satisfetes. Llavors també vam valorar el que es diu l'adherència, la intervenció, que vol dir que realment tu l'has feta. Això fèiem servir aquest diari, i vam veure que el 79% de les dones havien completat 30 sessions, perquè nosaltres els vam dir que era molt important que si la setmana té 7 dies, no?, que 5 dies ho havien de fer sí o sí. I al cap de setmana les deixàvem una mica que, bueno, que si no ho feien no passava res, però que de dilluns a divendres ho fessin segur. Llavors vam veure que el 79% ho vam fer així, per tant l'adherència era alta. I després vam fer tres preguntes obertes que elles podien explicar-se més, no era tan sí o no, no? Elles es podien esplaiar i sobre com s'havien sentit, no? I aquestes també van ser interessants, si vols te les comento.
Sí.
Sí, bueno, vam preguntar sobre els punts positius de l'experiència i ens van dir que sobretot era important per elles perquè tenien un temps d'autocura, de tranquil·litat, de descans, tenien un espai personal per dedicar temps per l'embaràs i per trobar-se millor. Mm-hmm. Llavors, quan els vam preguntar sobre els punts negatius, ens van dir que el vídeo fos sempre el mateix, que això no els havia agradat, i això van coincidir moltes d'elles, no? Que era repetitiu, no? Sempre el mateix, i això no els va agradar. Llavors, van tenir problemes de connexió, que clar, si unes ulleres no funcionaven, si el programa no anava bé, l'havien de tornar, havien d'anar a l'empresa, l'havien d'arreglar i l'havien de tornar a començar. No? Llavors això també creava una insatisfacció. I quan els vam preguntar quins suggeriments tenien per millorar l'entorn i virtual i sobre l'experiència, ens van, fent referència a aquesta altra pregunta que hem fet anteriorment, doncs elles ens van dir que els hauria agradat tenir més vídeos per triar en diferents escenaris, amb una varietat, per poder triar cada dia una mica quins els agradaria més fer.
Clar. Uh-huh. I, Marta, la realitat virtual immersiva, penses que pot convertir-se en una eina habitual a les consultes d'atenció prenatal?
Clar, aquí tenim dos aspectes, no? Realment sí que és explorar, no? Tenim és una eina no farmacològica, és segura, és accessible, però clar, això complementa, això no substitueix, no? El que és l'acompanyament i el seguiment que fem a les dones embarassades. No serveix, no?, donar només les ulleres i no fer cap seguiment, això per suposat. Llavors, l'altra barrera que tenim és una barrera econòmica, no? Vull dir, això val uns diners, nosaltres vam guanyar una beca per poder fer aquest estudi i clar, sempre, el que passa que sempre va bé, no?, unir la tecnologia de una empresa que estigui disposada, no?, a validar un programa que tinguin clínicament amb nosaltres que estem a l'assistència i poder fer convenis amb les empreses per poder validar clínicament aquests programes que tenen, no?, perquè n'hi ha molts al mercat, però tampoc sabem quins funcionen i quins no. Llavors, per això també va ser molt interessant.
Mm-hmm. Per tant, creus que la qüestió econòmica pot ser una de les principals limitacions?
Sí, la qüestió econòmica és una de les limitacions, sí. El que passa que també pensem que si sabem que un 20% de les embarassades els hi passarà això, tampoc necessitem 50 dispositius d'ulleres, no? Tenint uns quants tindríem suficient, no? Tampoc necessitaríem comprar molts dispositius, no? Però sobretot això, més que comprar les ulleres o tenir-les, això és fer convenis amb empreses que els interessi fer estudis per validar clínicament els seus dispositius, eh? I sobretot amb aquestes barreres que tenim d'accés als serveis de salut mental, que realment ara mateix només podem derivar aquestes dones amb problemàtica greu, no? Doncs també és una manera d'obrir el nostre ventall de servei.
Mm-hmm. Teniu previst ampliar la recerca o aplicar-ho a altres col·lectius o etapes de la maternitat?
Ara mateix hem estat 3 anys per fer aquesta validació i ara mateix, clar, el que seria molt interessant és veure quina sostenibilitat té en el temps, no? Clar. Saber si aquestes dones que realment durant l'embaràs han demostrat que els seus símptomes d'ansietat i depressió moderada disminueixen, si realment durant el postpart continuen així, no? Doncs això seria una altra línia d'estudi que tindríem, sí.
Mm-hmm. Bé, doncs avui hem conegut una miqueta més sobre aquest estudi, sobre com s'ha dut a terme i quins han estat els resultats. Veurem com continua, diríem, l'aplicació en aquest àmbit en els pròxims anys. No sé si hi ha alguna cosa que volguessis acabar per aclarir, Marta.
Bueno, sobretot donar les gràcies a totes les dones que van participar, no? Que sempre dediquen el seu temps, malgrat que és una cosa que els hi va anar bé, però des del principi no ho sabíem, però i també a totes les llevadores que van participar a l'estudi, no? A l'empresa, que es diu De l'Àguila Games, que es dedica a fer programes de realitat virtual, també donar les gràcies.
Doncs gràcies a tu també, Marta Jiménez, coordinadora de llevadores de la CIR, de Mutua Terrassa, que a Sant Cugat, recordem, els trobareu al Camp de Valldoreix. Gràcies i molt bon dia.
Moltes gràcies, adéu, bon dia.
Faves comptades, no ens mengem el món. Te l'expliquem. De dilluns a divendres de 10 a 12 a Ràdio Sant Cugat.
Dijous, quan passen 20 minuts del punt de les 11, ja ho sabeu, és el moment de parlar de cultura, de parlar d'arts escèniques. I cada 15 dies ens acompanya el nostre prescriptor preferit, l'Eduard Gené. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Per acostar-nos al que encara no hem dit exactament si són els imperdibles o els imprescindibles, bueno, perquè la Carme en diu d'una manera i jo en dic d'una altra, però jo crec que les dues coses estan bé.
Exactament, jo penso que podríem dir que és un imperdible, però que a la vegada ha de ser imprescindible pels que estan escoltant.
Exacte, ah. Per tant, tant li fa, en aquest cas, dues versions correctes, imperdibles i imprescindibles. Per aquest cap de setmana que s'acosta, que ja fa caloreta, fa bon temps, i escolten a un teatre, sempre s'està fresquet.
La veritat és que em sembla que aquest divendres tindrem una mica de calor al Teatre Auditori, eh?
Sí?
Sí.
Per què?
Perquè fa una obra, que és el Sasso,
que ja alguns no els hi acaba d'agradar.
Exacte. I el Sasso és una obra de la dramàtica Errante, una companyia basca, que el que han fet és, a partir de totes les declaracions del judici, de notícies aparegudes a la premsa, etc., el que han fet és...
El judici de la manada,
dramatitzar una mica això. No de la manada, eh? De la manada m'ha fet anteriorment.
No, tens raó, m'estic confonent... Estic barrejant el Sasso amb els Sanfermins de Pamplona,
exactament.
Imagina't.
Aquesta ja la van fer també aquí al Teatre Auditori, eh?
Justament.
I era molt bona, molt bona, vegada molt, i aquest alçasso penso que pot ser interessant. El que passa que és això que comentàvem, i és que hi ha hagut una reacció per part de Vox Sant Cugat, en el que diu que no és... no està bé que un teatre municipal doncs programi una obra que incita a l'odi contra Espanya. Clar, llavors jo penso, escolta'm, la llibertat és això. Altra cosa seria que tu no estiguis d'acord, que tu no t'agradi, que ho manifestis, que no t'agrada, etc.
L'altra cosa és la censura.
Exactament.
No? Estaríem parlant de coses diferents.
A més, estem parlant sempre de la censura prèvia. No? L'altra cosa és que dir, això no estaria bé, i llavors probablement el que podria passar el millor és que la gent que fa això doncs ho pensa dues vegades i en una altra ocasió doncs no ho fa. No dic que sigui el contrari, però millor. Bueno, estem dient que és l'última obra de la temporada.
I que la presentació de la programació ja fa mesos que es va fer.
Està l'obra de la temporada, vull dir que...
Això a vegades el que fa és donar encara més volada a les produccions i que les persones que potser no sabien que es feia o no tenien previst anar-lo a veure,
imagina't.
Hi ha un moviment reaccionari, ben entès,
sí, sí.
I digui, doncs escolta, doncs ara jo vull veure exactament Què és això? De la dramàtica errante.
Què és això? Mm. El mateix dia, o sigui, demà divendres, tenim una altra cosa, que és el Faves Tendres, que presenta... M'agrada perquè el Faves Tendres i el Faves Comptades...
Es van
comptades...
tenir aquí, i no vegis quin embolic, entre les Faves Tendres i les Comptades. Jo ja no sabia ni on érem.
Bueno, jo penso que és un exercici interessant, perquè el que agafa són textos del Sánchez Sinisterra,
Sant Cugatenc també ho ha ficat a la ciutat durant
sí,
molts anys.
Sí, bueno, ara ja porta 30 anys a Madrid, però bé. I a més, sempre he fet un teatre experimental, sempre he fet un teatre doncs, que el que està, diguéssim, és intentant precisament provocar l'espectador i donar-li també opció a que el propi espectador sigui creador. I és una feina que ell va començar a la Sala Beckett, a Barcelona, que continua a Sala Beckett, que ara està doncs, en un altre lloc, està al Poble Nou, abans estava a Gràcia, i penso que pot ser molt interessant. Ara, a la gent que hi vagi, com vulgui anar-hi, que tingui en compte això, que es tracta de petits esquemes d'una obra...
Tens textos?
Dos persones o un monòleg, una cosa relativament curta, i que són més aviat, jo diria, suggerències dramàtiques, no? I a partir d'aquí, doncs, cadascú...
Ara ja aprofundireu, a les 12 amb el Molta Comèdia, amb els convidats, però jo tinc la sensació, Eduard, i ho veurem, t'escoltarem a partir de les 12, que els espectadors que hi vagin és d'aquells espectacles que no et deixa indiferent.
No.
Que provoca alguna cosa.
Sí, sí.
No? I que et fa pensar. I després ja decideixes... si m'agrada, si no m'agrada, o com t'ha fet sentir.
Sí, sí.
Però que serà una obra d'aquestes que va a punxar.
I a més a més, hi ha una altra virtut per mi, que probablement creï o pugui crear un públic jove. O sigui, un públic que està cansat...
Que interpel·li.
És de veure determinat tipus d'obra, molt
lineal, d'aquelles que anem només a seure,
que ja
no?
sabem i tal... I, en canvi, això li pugui crear aquest interès de dir, home, això m'agrada veure.
M'interpel·la.
No? M'interpel·la, exactament. Mm. No em deixa indiferent, que és el que passa. Tot i que en aquest moment, i ja ho saps perfectament, totes les xarxes, etcètera, etcètera, creen una necessitat d'immediatesa. Ara tot ha de ser ja. I a vegades hi ha obres, sobretot clàssiques i no tan clàssiques, que necessiten un temps.
Paciència i digestió.
Exacte.
Algunes necessiten una bona digestió.
Exacte, necessita un temps, o sigui, hi ha una història que està passant i inclús està bé que al principi no sàpigues què fins que doncs, se li dona la volta i en el suor. Clar, pensem que el teatre, fins durant molts anys, eren tres actes, amb dos entreactes, etcètera, això ha passat a la història, evidentment.
A l'òpera.
Sí, l'òpera ho manté, però l'òpera també intenta...
escurçar.
Actualitzar, escurçar...
Fet, les noves òperes són...
Recordem que avui, com cada dijous, al Bocamoll de Torreblanca,
sempre
hi ha un concert, en aquest cas és la Rouis i en Dani Lampérez, no Pérez, Lampérez.
Lampérez.
Lampérez, i diu que fan rigui.
Bé. Sempre està bé. Sempre sí, bé. Home.
I sempre dic el mateix, aneu allà, es preneu una cervesa o el que
bon
sigui.
Bon lloc per passar el...
Pagueu la cervesa, però en canvi el concert el teniu afegit al que estàs prenent.
Bé, i gratis.
Que fantàstic, no?
I
seguint, doncs tenim que s'acaba la temporada, com dèiem, al Teatre Auditori, i comença a Valloreix els concerts que es fan a Can Montmany, que comença precisament el dissabte... no aquest, sinó el que ve, el dia 7 de juny, i el primer concert és amb l'orquestra de professors de l'Escola de Música de Valloreix.
És com l'entitat convidada d'aquesta
sí,
edició.
Hi ha una programació, evidentment, de cada setmana, cada dissabte de cada setmana del mes de juny.
En aquest espai
que ja anirem,
meravellós.
Ja anirem parlant. Sí, és fantàstic. L'únic problema, és el camí.
El camí... És que no es pot tenir tot.
Sí.
És que no es pot tenir un espai emblemàtic a l'aire lliure per gaudir concerts i poder arribar allà.
L'espai és fantàstic, a més, sempre hi ha l'acompanyament de la natura,
sí.
Els arbres,
els músics vent, esporàdics.
I els músics esporàdics que surten per allà. De tant en tant, que sempre és molt interessant. I a mi m'agrada. I segons quin tipus de música es toca, doncs a vegades... Jo recordo un concert de flauta que
el de l'Elisabet Frank, potser, no?
No, era l'Elisabet Frank, era l'altre flautista, la Patricia de No.
La Patricia de No.
I tocava, i quan acabava el ocellet sortia.
És un diàleg musical.
Sí, hi havia un diàleg.
Però en format jazz, eh?
Però perfectament. O sigui que era molt interessant, era molt interessant. I després, la setmana vinent, tota vegada que doncs el teatre ja... Bueno, el teatre no para de funcionar.
Mai.
El que passa és que està funcionant per escoles, està funcionant per empreses, etc. Hi ha moltes activitats, però no estan obertes al públic. Cal dir que hi ha un concert el dissabte d'aquesta setmana, que és el Pau Vallvé, perquè està fora de programació, d'oficial. El Pau Vallvé és un personatge bastant especial, cal dir-ho.
No és la primera vegada que el veiem a Sant Cugat.
Sí, i també cal dir que hi ha moltes entrades per vendre.
Vinga, doncs, o sigui, que s'animin tots aquests fans
d'aquells
que ja el coneguin i els altres que li donin una oportunitat.
Perquè teniu lloc
per triar. Mira, per triar. Potser és una bona opció per triar bon lloc, a vegades, si no corres, toquen aquelles entrades que...
A la Unió, també aquest dissabte, fan un programa que es diu Proposa Dansa. Llavors hi ha dos ballarines i coreògrafes a la vegada, que són l'Andrea Jiménez, que fa un espectacle que es diu Sibila, i la Sara Anglada, que fa un espectacle que es diu Roast Beef. Jo la veritat és que haig de dir que no les conec. M'imagino, pel que he llegit, doncs que serà molt trencador des del punt
dansa
de vista...
Dansa contemporània, possiblement?
Sí, evidentment, dansa contemporània, i a més sola, cada una de les... un cas i l'altre, i per tant caldrà veure doncs com funciona. Jo penso que això fa la sala Clavé, perquè a vegades aquesta època de l'any ja comencen a fer una cosa al pati,
sí,
que és molt interessant. Jo recordo un ballet fantàstic al pati fa dues temporades, però en aquest cas és a la sala. No sé si, donada la circumstància que està fent aquest temps,
i ho traslladaran al pati, aprofitant...
Millor s'ho pensen i diuen, fem-ho al pati, que això doncs tindrà força. I llavors passem a la setmana vinent, el diumenge, que hi ha un espectacle que es diu Rizomes. I la veritat és que Rizomes, he intentat averiguar què volia dir Rizomes, d'on sortia, perquè si feren Rizones, potser podria dir algo com Razones,
sí,
però no ho sé.
No n'has fet l'entrellat, eh?
No ho sé. De totes maneres, a la setmana que ve, al Molta Comèdia, doncs vindran els de Rizomes i suposo que ho explicaran.
Home,
però és que jo penso que s'ha de dir que tenim doncs tres personatges importants per Sant Cugat, que seria el Pere Martínez, que jo penso que és un dels trencadors del flamenc, però a més mantenint una qualitat extraordinària, i serà un dels que formarà part d'aquest espectacle. El Roger Sabartés, que dintre de l'esbar doncs hem sigut un trencador també d'esquemes, i això també ens sembla molt bé. I després hi ha l'Anna Pérez, la Tacones, que a més de tindre la seva escola i de tindre les seves actuacions i de fer promoció en teatre, però en teatre no deia de dansa, sinó en teatre, en teatre literari, dramàtic,
dramatúrgia,
doncs a vegades també té un tipus de treball, de feina amb gent amb problemes de moviment, etc.
Amb diversitat funcional.
Sí. I penso que és molt interessant, perquè és aquell punt de dir, tota vegada que sembla que no puguis fer una cosa determinada, si fas un esforç i estàs ajudat, les dues coses, ho pots fer. I penso que és interessant que sigui així.
I tant, doncs estarem pendents la setmana que ve per treure l'entrellat del Rizomes.
Exacte.
I perquè ens expliquin tots plegats com serà aquest espectacle, a veure si entreguem l'aigua clara del títol.
Clar,
o potser no. És que a vegades no s'ha d'entendre tot a la vida.
No, però sí veure per què, o sigui, en quin moment i per quin motiu van dir diem Rizomes. per què.
Vinga, doncs estarem atents el dijous que ve a partir de les 12 amb molta comèdia. Ara ens acomiadem, no marxis gaire lluny, perquè clar, d'aquí 20 minuts tornes a entrar aquí a l'estudi Ramon Barnils.
Molt bé.
Amb les faves tendres, en aquest cas, quan acabi el Faves Comptades. Ara seguim amb més música. Coneixerem el nou disc dels Golconda.
Couen faves, però només el Faves Comptades te les expliquem. Faves Comptades, el xup-xup de Sant Cugat.
Golconda, així es fa dir aquest grup de sis músics que experimenten amb la fusió de rock progressiu i de músiques del món, que just aquesta primavera publiquen el seu segon disc. Diuen els experts d'aquesta banda que són un dels puntals del nou folk rock europeu. Avui ens visiten els impulsors del projecte, el Miquel Martínez i el Luca Palazzo. Benvinguts.
Hola, hola.
Què tal?
Com esteu?
Molt bé.
Molt
sí?
Bé.
Això que sentim és un primer single, però d'aquest segon disc, sí?
Sí, correcte. El 9 de maig, ara fa poquet, va sortir el segon àlbum nostre i vam fer tres avançaments, tres singles, i aquest és un d'ells, que es diu Motio, i que, de fet, és la cançó que té videoclip, també. Hem publicat un videoclip. És com el single més important en el sentit que és el que ha tingut un videoclip així bastant guai. O sigui que sí, és una de les cançons més representatives del nou disc, diguéssim.
Deixeu-me que també presenti el col·lega en aquestes qüestions musicals, el Martí González.
Què tal, Carme?
Com estem?
Bé, doncs mira, fa
il·lusió. Avui et retrobes, eh?
Sí, avui tanquem, de fet, tanquem l'última secció de la temporada, aquí a finals de maig ja, llavors em feia il·lusió portar algú que conegués, i mira, Golconda, el Miquel, he de dir que, interioritat, em va portar aquí a la ràdio. Fa molts anys ja, però va ser el que, gràcies a ell, diríem, estic fent això, una mica.
I encara hi és. Deixeu-me que us pregunti, és una pregunta tòpica, segurament, però jo tinc curiositat per saber el vostre nom. Què vol dir Golconda i per què aquest nom al vostre grup?
És molt bona pregunta, perquè Golconda vol dir com bastantes coses. Si tu vas a Google, diguéssim, et sortiran... pots desenvolupar moltes teories, perquè hi ha un quadre de René Magritte, un quadre molt mític, que hi ha uns homes vestits de traje. Està plovent i les gotes de pluja són homes vestits de traje. No sé si et ve al cap, però sí. és un quadre molt típic. Aquest quadre es diu Golconda. Hi ha un lloc de la Índia, que és un castell...
Una ciutat antiga d'Índia que es diu Golconda.
Sí.
Hi ha diverses coses, però en el nostre cas, diguéssim, tot ve de que el Luca i jo, que ens vam conèixer el 2012 a Itàlia, jo vaig fer un Erasmus a Florència, allà ens vam conèixer, vam fer un altre grup, que d'alguna manera s'assembla i no s'assembla a Golconda. És a dir, a nivell compositiu i a nivell essencial i artístic s'assembla, però allò era una cosa més acústica, de tres músics, i ara ho hem portat més cap a un rock més dur i més elèctric, però qui escolta els dos grups diu, ei, aquí què passa? Esto viene de aquello, no? Llavors, Golconda va ser el nom de l'última cançó que vam compondre amb el grup anterior. Aleshores, com que vam crear un grup que recollia el testimoni d'aquest projecte antic a Itàlia, Golconda era com un bon nom perquè era com la transició. De fet, era una cançó que la tocàvem amb el grup anterior, que vam fer a Itàlia fa 10 anys, i que també la toquem en aquest grup.
I que sale en el primer disco, també.
Clar, correcte, sí. Està en el primer disc en el nostre primer disc. I si vols que et fotem més rotllo, t'expliquem per què aquella cançó es deia Golconda.
Bueno, básicamente, Golconda viene no por la ciudad de India o por el cuadro de Magritte, sino porque en Italia hay un cómic que se llama Dylan Dog. Ahora no es tan famoso como era en los años 80 y 90, pero es un cómic horror romántico, para decir algo,
¿no? Un detective, ¿no?
Sí, detective horror, ¿no? Hay un episodio que se llama Golconda. Y en este episodio, básicamente, es un episodio muy basilar, no es, un romance de Umberto Eco, pero había este grupo en ese episodio del cómic que venía del infierno y al tocar su concierto habría abierto las puertas del infierno. Y este grupo se llamaba Golconda. Entonces, sí, por el cómic también, pero sobre todo porque suena bien.
Sí, suena bien.
Suena bien.
Diferent, almenys diferent, no?
Jo crec que també ens agrada que no sigui en cap idioma, en concret. Que nosaltres fem música bastant instrumental, fem músiques del món. Un tema diràs, això em sona italià, això em sona balcànic, això em sona irlandès. El Luca és italià, nosaltres som catalans, escrivim en català, en anglès, en italià, no som un grup una mica de todos lados.
Sí, perquè la resta, que no els hem citat, Golconda, són ells dos, però també la Marta Barbero, el Jordi Sala, el Pau Rosés, el Gerard Tort, que completen aquest sextet.
Correcte. Sí. De fet, tres som santcugatencs. O sigui, jo que sóc el Miquel, el Pau i el Jordi som d'aquí de Sant Cugat, el Gerard Tort és de Rubí, de la ciutat veïna, estimada i odiada per iguals. Tenim les nostres bromes internes. I nosaltres li diem que són uns yonquis i ells ens diuen que som uns pijos i segurament els dos tenim una mica de raó. I la Marta és de Sant Boi. Per tant, som com un grup eminentment català, perquè l'únic que no és català, que és italià, és el Luca.
Jo soy intruso.
Però allò ens vam conèixer a Itàlia. Llavors hi ha una part emocional de les arrels del grup que...
I llavors, quan completeu el sextet? Perquè, clar, vosaltres us coneixeu a Florència. La resta, com es van incorporar en el grup?
Sí, per fer-te la seqüència molt ràpida, és... El Luca i jo, del 2012 al 2014, vivim junts a Itàlia, fem música junts i tal, i del 2014 al 2019 mantenim una amistat i tal, però allunyats, és a dir, no estem fent música i vivim lluny, vivim en països diferents. Aleshores, just abans del Covid, el Luca, per temes de feina i tal, aconsegueix venir a Barcelona, perquè els dos ens havíem quedat amb ganes de fer més coses junts i tal. Llavors, Golconda neix el 2019-2020. I els altres músics eren amics meus o així, i s'incorporen al 2020, sí. Mm. Podríem dir que Golconda, com a tal, neix el 2020 amb la incorporació, amb la creació d'aquest sextet.
Traieu un disc al 2021, el primer que dèieu, que una cosa també de curiositats de noms és que els discos no tenen nom, o sigui, es diu Golconda i Golconda 2, no? És com una... O no sé si ho heu triat, o és per algun motiu, o...
Básicamente es porque no teníamos una idea para el nombre del álbum. Y más bien que inventarnos algo así artificial y que... pues Golconda 2.
Ho fa... O sigui, això ho ha fet Led Zeppelin, ho ha fet Queen. Hi ha bastants grups, 2, 3, 4, amb números romans, diguem-ne. Jo crec que quan algú vol no expressar massa cosa més enllà d'expressar que és el segon o el tercer disc, si t'hi fixes, també tenim moltes paraules, o sigui, molts noms de cançons que no tenen un significat. També és que som un grup molt instrumental, o sigui, en tot el primer disc no hi ha cap lletra de res, és un disc 100% instrumental. Llavors aquesta absència de paraules doncs ens representa.
Perquè si no ho sentim, no ho fem.
Molt bé, molt bona resposta. Això no va dir...
Justament... Aquest és el lema.
Exacte. Això no va dir, ara parlem de les lletres, evidentment que aquest segon disc és la principal novetat, que ja no tot és instrumental, però com trobeu una... Com és la vostra manera de compondre? D'on sorgeix? Si és d'un riff, d'uns acords, d'una melodia, no sé... Mira, t'ho explicarà millor el Luca. Diguéssim que el Luca és el compositor principal. Llavors, a ell li agrada que entre tots les fases, les capes finals de la cançó siguin més col·lectives en el local d'assaig. Llavors, la majoria de vegades, ell porta una idea i a partir d'aquí tots aportem la nostra moguda. El Jordi ha compost un tema del disc, jo he compost un o dos, però la gran majoria de temes venen d'ell. Llavors, no sé, Luca, si quieres explicar un poco cómo compones.
No, sí, no tengo una metodología para componer, sinceramente. Cuando me viene una idea, la pongo nero en blanco y luego a ver qué pasa, ¿no? Pero básicamente, decimos, el proceso en el cual Golconda produce las canciones, independientemente de quién trae la idea, es siempre una sinergia de aportaciones entre todos. Entonces, que también, por ejemplo, en una canción como Papodrit, ¿no?, que está en el segundo disco, decimos que esta canción, al 90%, si vamos a contar el minutaje, viene de ideas mías, ¿ok? Pero claro, hay una parte central muy, muy guapa, sin la cual la canción no sería la misma, que es... que es Harina del Saco de Jordi. Uh-huh. Entonces, que independientemente de quién aporta más a nivel de porcentaje, decimos que la aportación de cada uno es importante porque, claro, añade valor a la canción, independientemente de quién la trae.
O sigui, hi ha una cosa interessant, jo crec, que és que venim els sis músics de llocs bastant diferents. O sigui, la Marta és una de les violinistes de folk més importants de Catalunya, perquè bueno, ha tocat amb Fetus, ha tocat amb Riu, que són un grup que porten 15 anys, vull dir... La Marta és folk, el Luca ve molt del metal, diguéssim, el Pau ha estudiat jazz... Llavors, aquesta confluència d'influències enriqueix molt el so, diguéssim, perquè al final sis cervells doncs aporten més colors i més matisos que un o dos cervells, no? Llavors, aquesta última fase, on en el local d'assaig tothom aporta la seva, doncs és bastant interessant, bastant enriquidor.
I també, ara parlaves del violí, però una cosa, les melodies, sobretot el primer disc, però també algunes cançons les substituïu no només amb el violí, sinó també amb flautes, o saxos, o altres instruments de vent. Això també és una cosa diferencial, no?, també de la sonoritat, no sé si que busqueu, i que us aporta també una mica aquestes músiques del món de què parlàvem.
Sí, jo crec que, en general, la gent està molt acostumada, en la música popular estem molt acostumats a la veu, al cantant, la lletra, l'estribillo. L'estribillo amb una frase que puc taralejar i que puc repetir. Clar, la música instrumental ja d'entrada et converteix en una cosa minoritària perquè crec que funcionem molt també a nivell visual, iconogràfic i tal... La Taylor Swift, la Beyoncé, i porta 10 músics de l'hòstia al darrere, que ningú sap ni com es diuen ni res. Però funcionem molt amb la diva, l'estrella, el cantant, la qual cosa ens sembla fantàstica, eh? Però, com deies tu, l'element que podria ser més equivalent, perquè és la melodia principal, la fem a vegades amb guitarres, però en aquest cas sobretot amb violins i flautes i saxo a vegades, sí.
O sigui, tot el protagonisme per la música, no?
Sí,
I pel conjunt, com en deia abans el Luca, de totes aquestes aportacions que feu entre tots.
Sí, en el segon disc, que és el que estem presentant ara, sí que hi ha la gran novetat de que... Aviam, és una minoria, perquè de 10 cançons que té el disc són 4 les que tenen veu, per tant, segueix sent un disc majoritàriament instrumental, però clar, sí que hi ha 4 cançons cantades. Per nosaltres sembla una tonteria, però és un gran canvi, perquè...
És de ser ninguna a ser 4, decimo que...
Sí, clar, sí. I perquè nosaltres som instrumentistes. O sigui, jo soc flautista, el Luca és guitarrista, llavors la zona de confort, el Luca porta 20 o 30 anys tocant la guitarra. Pujant a un escenari cantant, segurament ho ha fet moltíssimes menys vegades, no?
Ja.
Aleshores ha sigut un exercici de sortir de la zona de confort, també. Sí. Més o menys això.
Us sembla que fem un altre tastet d'un altre dels temes que surten aquest segon?
Amb lletra, exacte, i amb veu.
Vinga, va.
Sí? Vinga. Aquest tema és Aquaviva, no?
Sí, correctíssim. És un altre dels singles.
Sí, en quin idioma
està? Sí, en quin idioma canteu? T'estava veient
no
la cara.
No és exactament italià.
Estava intentant a veure per on va.
Tu pensa que de fer un disc instrumental tampoc podíem passar a fer un disc... Havíem de seguir fent coses rares, perquè si no, no som
Golconda,
saps? Sí, aquest disc hi ha 4 cançons i les 4 són cada una en un idioma diferent. Un en català, un en anglès, un en italià, i l'altre és aquesta que, si quieres, Luca, explicar un poco.
Ya, yeah. Esto no es exactamente italiano, porque es, decimo, una versión del idioma napolitano, ¿ok? Que es la, decimo, el dialecto que se habla en mi región, que se llama Molise. Sí. Es, decimo, como he dicho, es un dialecto del napolitano, sí. Según el UNESCO, napolitano es un idioma, por tanto podemos hablar de dialecto napolitano. No, básicamente al elegir de, o sea, es decir, no hemos elegido de cantar cuatro canciones en cuatro idiomas diferentes. Simplemente es lo que no ha nacido instintivamente. Es decir, esta canción, por ejemplo, la introducción, a mí personalmente me daba muy la idea de algo tribal y que llamaba un poco las sonoridades de la música folclórica del sur de Italia, ¿no? Entonces, que ahí empecé a imaginarme una melodía de voz y empecé a decirlo en dialecto, pero fue así, instintivo, no razonado. Quizás no puede ser la elección de marketing más apropiada, pero
no
diciendo que hemos
hablado del mundo.
Lo guay, yo creo que lo guay del proyecto que tenemos como Golconda es de que lo que hacemos no se hace hacia un objetivo que es el éxito en un mundo más que el otro. Simplemente hacemos esto que nos gusta hacer y pues si nos saldrá una canción en chino, porque un día hemos conocido a alguien chino que nos ha abierto la mente y nos ha dicho cosas increíbles, pues serà en chino la canció, ¿sabes?
Sí, i per mi és un orgull fer una cançó en un dialecte del sud d'Itàlia, igual com fer una cançó en català. Bueno, ja hi ha moltíssima penya fent música en anglès, música en castellà, i Can Luca, a més del Molise, és una regió del sud d'Itàlia una mica, diguéssim, recòndita, o sigui, no és...
És la Múrcia d'Itàlia, diguéssim.
La Múrcia d'Itàlia.
La broma que fan, el meme és com... Saps les bromes que fan sobre Múrcia?
Sí,
pues, una mica, esto l'has dit tu.
Bastante similar, no, perquè he visto en internet bromes...
No es parla calor.
Sobre la Múrcia, no? Sí, chistes, sí, amistosos, que són quasi... Cioè, són de la misma família de lo que se hace en Italia, hace el Molise.
Sí. Vaja.
Bé, en aquesta secció hem parlat molt també de com viure de la música o com intentar viure de la música. Porteu molts anys, no sé si vivint de la... O sigui, no, intentant viure de la música, però sobretot fent música.
Sí.
I ara esteu en un punt, com dèieu, amb Golconda, de fer una mica el que us doni la gana, com ara estava explicant el Luca. No sé si és una cosa que ja... Mira, ara faré el que em vingui de gust i em buscaré la vida d'una altra manera, o amb el complicat que estaria amb el mercat en general... I més, evidentment, si no vas a la part més mainstream.
És un bon meló, eh? és la part, diguéssim, més política, o digui com vulguis, de tota la indústria. És molt interessant. Jo, per exemple, jo hi dono moltes voltes. També jo sóc gestor cultural i bueno, fot ràbia a vegades veure gent amb molt de talent pues, menjant-se els mocs i gent... Bueno, en fi, podríem parlar-ne hores, no? Jo crec que Golconda sí que és una mica... Hi ha una frase que ho resumeix bé, que és en mi hambre mando yo, que és una frase que m'agrada molt. Cada projecte neix amb una vocació, no? Al cas de Golconda, sí, ho veïm molt més a fer el que... a sentir-nos realitzats i tal, i en cap, de moment, en cap cas ha intervingut cap òptica de... Hòstia, això potser artísticament no et neix, però fes-ho, perquè és que t'anirà millor.
Sí, per exemple, mira...
No va per aquí.
Lo que he dicho antes lo reivindico, es decir, que en Golconda hacemos lo que realmente nos gusta hacer, ¿vale? Pero claro, sin perder de vista las ocasiones, porque, por ejemplo, entre el primer disco y el segundo hay una diferencia sustancial, que es que en el primer disco hay solo canciones instrumentales y en el segundo hay cuatro canciones cantadas, de las cuales, por ejemplo, hay una que se llama Pioggia, que es cantada en italiano, italiano-italiano, y que es, decimos, respecto a lo que hemos hecho en las otras canciones del primer y el segundo disco, es un poco atípica para Golconda, porque es una canción más cantautorial. Ok, incluso Acquaviva, por ejemplo, tiene voz. Pero la voz es como cualquier otro instrumento. No es el protagonista. A lo contrario, en Pioggia hay una primera forma de una canción, decimos, más estándar, si queremos, con el timbre de Golconda, pero claro.
Estrofa, estribillo,
puente, no sé, y luego final, ok. Y, por ejemplo, yo creo que ya esta canción es... podría ser una buena ocasión para presentar Golconda en ámbitos más cantatoriales y menos freak.
O a las radios.
O radios, por ejemplo.
Ara que estem aquí amb vosaltres, és claríssim, jo crec, no sóc expert, però tinc la sensació que o tens un programa específic a Radio 3 de música tradicional...
Ja l'ha col·locat,
M'ho he inventat, però alguna cosa així.
Sí.
De normal, no se sol radiar música... Bueno, música sense veu, sí. A música clàssica, sí, per exemple. Però en la música popular, normalment, hi ha lletra, no? Llavors, sí, Golconda jo crec que ens movem més en aquest... També et dic una cosa. Golconda té, per exemple, al nord d'Europa, Golconda té un mercat de l'hòstia. És a dir, és una mica lugar equivocado, dècada equivocada, diguéssim, yeah. Perquè Catalunya mai ha sigut un país rockero, o sigui, Catalunya, hòstia, accepta Sang Traït en el moment aquell dels pets, sopa de cabra i tal.
Anys 80, més o menys.
Sí. I, o sigui, no, mai ha sigut... Bueno, hi ha altres... La part nostra de folk, sí, que Catalunya té una tradició de folk i de música tradicional molt important, però mai ha sigut un país rockero. Ara jo, molta gent, al final són 5 o 6 anys ja amb aquest projecte, dos discos, parlar amb molta gent, amb managers i tal, i el comentari, Escandinàvia ho petaríeu? O sigui, al nord d'Europa... Ja, bueno, noi, visc a Barcelona, saps? Però, sí.
Ningú és profeta a la casa seva.
Exacte. Exacte. I deixem-me parlar ja, per acabar gairebé, de les lletres, perquè estàvem parlant una mica de banda dels idiomes, d'on us neixen les lletres, i de fet la història del pare del Miquel, que ha escrit una de les lletres, o com a mínim en què es basa una de les lletres, que crec que és la cançó que per tancar la secció. Això, explica'ns una mica d'on sorgeix aquesta Adeu, camí de l'infern, i també d'on, en general, d'on han sorgit la idea de lletres, que és una novetat del segon disc.
Sí, de les quatre lletres del disc, les altres tres les ha escrit el Luca, llavors el Luca et podria explicar una mica més el seu procés creatiu. Mm. En el cas d'Adeu, camí de l'infern, el meu pare, als anys 70, va fer el servei militar, l'Emili, a Vigo, que va ser una experiència bastant horrible, perquè, en fi, era com un ambient... Bueno, per una persona una mica sensible i així, doncs, no, desagradable, diguem-ne. I llavors ell, de manera catàrtica, quan va acabar l'Emili, va escriure un poema on parlava de les seves emocions, però a través de descriure el camí que portava cap al quarter militar. Es diu Adiós camino del infierno, i parla de que per ell l'infierno era el quarter militar, no? I això jo fa anys i anys que vaig veure. Ell m'ho va ensenyar a manuscrit per ell, la seva signatura, escrit 1974, i una foto d'aquell camí i aquells arbres i tal. I jo, des de fa molt de temps, vaig dir, ui, això és una cançó, però, vamos, això ha de ser una cançó. I, clar, per mi és molt especial cantar-la, pel meu pare i tal. Vam començar cantant-la en castellà, com ell va escriure el poema en castellà, i després la vam traduir al català perquè ens feia il·lusió que en el disc hi hagués un tema en català. I sí, és una cançó amb un rerefons molt xulo. Això va ser l'any 74, és a dir, 50 anys després el seu fill està... cantant aquest tema, en aquest cas traduït. Sí, ja és emotiu. És un dels singles del disc i té una història xula, també. Sí, yeah. Sí.
I, escolta, heu fet gira per Itàlia el 2023. No sé si teniu intenció de fer gira internacional, ja que parlàvem dels països escandinaus, que ja sembla que teniu molt bona acollida. Esperarem el tema a les ràdios. què teniu pensat fer?
És una bona pregunta. Ara, de cara a l'agost, hi ha una possibilitat d'anar a Itàlia, que estem veient, aviam... Amb Itàlia tenim un lligam especial, per tota la qüestió del Luca i jo. Hi ha bastanta tradició de rock progressiu a Itàlia, o sigui, tinc la sensació que a Itàlia podria haver-hi també públic i així. Llavors, el tema del nord d'Europa ens fa plantejar-nos qüestions més estructurals i logístiques del grup. De dir, com deia el Martí, no? Viure de la música o no viure de la música? En el moment en què tothom té una feina... Clar, és complicat, no per falta de ganes, no per falta de possibilitats, sinó per, jo, un dijous del mes d'en ple trimestre, tenim dos profes, saps? O sigui, se'ns plantegen...
La logística, sí.
Sí, és complicada.
Estem en una mena de punt d'inflexió ara, on, vale, has parit, has tret el segon disc, i t'has de fer... O sigui, són preguntes superoportunes, de dir, com a projecte, vale, ambició a tope, i llavors ens plantegem com ho fem... Ens calmem una mica, assumim que... Saps? O sigui, és un punt, jo crec, una mica d'inflexió de cara al 2026.
Yeah.
També, si apareix algú, una oficina que ens ajuda, perquè, clar, tot el tema del booking també és complicat, els contactes, la producció de tot... O sigui, és una molt bona pregunta. Crec que la resposta ràpida és que és una pregunta que ens hem de fer internament nosaltres.
Ja veurem, no?
Ja veurem.
La resposta és ja veurem.
Que ens encantaria, és evident. I tocar festivals, tocar... Sí, seria fantàstic i jo crec que a nivell artístic no tinc cap dubte que ho podem fer. A nivell logístic és una mica el que hem d'acabar de donar-hi una volta.
Sí, mira, com diria, Luca diria piano piano si va lontano.
Exacto, i demà és un altre dia. No, és que no, siempre y cuando nos presenten ocasiones como esta de Italia en agosto, y si conseguimos montarlo con toda la logística de todos, porque también no somos cuatro personas, somos seis, y también quizás un técnico y tal. Entonces, que siempre cuando es posible organizarlo a nivel logístico, Obviamente se hace, porque, claro, la gana hay.
Sí. Si hi ha notícia, ens la feu saber.
Fantàstic. Sí.
Miquel, Luca, Martí, també, moltíssimes gràcies. Us sembla que acabem amb Adéu, camí de l'infern?
Vinga, brutal.
Sí.
Doncs gràcies per la visita.
A vosaltres.
Que vagi gràcies molt a vosaltres.
Bé. Adéu.
Adéu.
I fins aquí arriba aquest Faves Comptades d'avui. Demà més tancarem una nova setmana i ho farem a partir de les 10:03. Gràcies a tots. Adéu-siau.